La que varen posar en marxa va ser aquesta declaració de neules calades.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Joana Marató.
Cinc minuts, ens estem tercera i darrera hora de programa, ara amb Bernat Nadal al control tècnic i Yolanda Ruiz a la producció, i volen comentar-vos les darreres novetats que heu de tenir en compte si voleu volar als Estats Units. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray. Right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.
Si, com canta Frank Sinatra, voleu despertar-vos a la ciutat que mai dorm, heu d'anar alerta perquè el govern Trump vol investigar les publicacions a les xarxes de tots els que vulguin entrar als Estats Units. Amb aquest canvi, per sol·licitar el visat o l'ESTA, s'haurien de facilitar el nom d'usuari a les nostres xarxes, els números de telèfon que haguem tingut els darrers 5 anys i tots els correus dels darrers 10, que a mi això m'apareix. Un absurd. És una proposta de les autoritats duaneres i de seguretat fronterera. La mesura afectaria tant en aquells que entren en visat com els que ho fan en l'ESTA, és a dir, amb el document temporal que tots els que han viatjat als Estats Units han hagut de demanar. Ara, per sol·licitar-los, només cal omplir un formulari amb les dades bàsiques i fer un pagament, que és allò que interessa, els dòlars. Però amb el canvi s'haurien de facilitar, com vos comentàvem, moltes més dades com els nostres perfils de xarxes, telèfons i correus. El govern fins i tot estudia demanar una selfie abans de viatjar, com si haguessin de fer un càsting.
Sense filtres.
Ja me diràs. L'ESTA, a més, només es podria demanar a través d'un només es podria demanar a través d'una aplicació mòbil. Com totes les decisions de Trump, ha despertat l'entusiasme dels seus seguidors, que creuen que reforçaria la seguretat del país, i des del Partit Demòcrata ja han avisat que seria un atac directe a la privacitat dels visitants, que implicaria més tràmits, és a dir, molta més burocràcia, i que podria fer perdre visitants i que el turisme se'n ressentís, perquè evidentment arriba un punt a sa vida en què dius, per molta il·lusió que me faci veure, jo què sé, Empire State o la muntanya russa Rushmore, jo d'emplenar tant de rotllo i de passar tantes dades com a que me n'afluix. D'altra banda, aquest dimecres de matinada ha sortit a la venda sa Gold Card, un visat, una visa que costa $1 milió i que automàticament et dona el permís de residència al United States. Trump ho va anunciar com una de les seves mesures estrella pot després d'arribar al govern, però no s'havia fet efectiva fins ara. És a dir, d'una banda, si ets paparró,
això t'anava a dir jo.
Te demanaran fins i tot... Demanaran fins i tot una foto de les teves bragues. En canvi, si tens $1 milió, tindràs una Gold Card i podràs tenir permís de residència automàtic en els Estats Units. Què te pareix, secretari?
Què te pareix, secretari? Doncs que amb dos bets, Sant Pere canta.
Totalment.
O sigui, que és una evidència que si tens dos bés, te pot anar bé, més bé per sa vida que si no els atens, està clar.
De tota manera, jo no acabo d'entendre molt bé aquest tipus de mesures que van en contra de lo que seria el negoci. És a dir, això va en contra del capitalisme mateix, si m'apures. Perquè et cerquen molt de turistes
en
un moment determinat dius, jo per haver de fer tanta paperassa, i sobretot...
Però ja no només ets de paperassa.
Com pic ho demanes, tu imagina't que en un moment determinat has fet una piulada que digui fuck Trump, o que tinguis una piulada que digui, jo què sé, Nord-Amèrica assassina, o una cosa d'aquestes, com hem determinat per un tema concret, tu hagis opinat a les teves xarxes i que un pic que arribes allà passes tot el control, en la policia te diuen, no, molt greu, no entres, adéu. Ja has de fer anques enrere,
no
en tot el prejudici econòmic, que això te pot provocar.
T'anava a dir, ja no només, perquè la paperassa que te pot suposar haver d'emplenar tot aquest formulari o fer aquestes gestions per poder-hi anar, sinó també per aquestes dades personals, ja no només és que tu publiques, sinó que farà ell en els teus mòbils, en el teu contacte de telèfon mòbil, en el teu mail, són dades que per ventura no tenen ell, dic ell com si tota la informació li arribés directament en entrant, però clar, són dades personals i confidencials que per ventura no tenen un perquè haver d'estar dins un no sé, dins un sac.
Dins
com
una
aquest.
Base de dades.
Exacte.
Seva, que sabrà que en faran amb això. És com l'altre dia me sortia per Instagram de, jo que segueix algun perfil de viatgers, que fins ara tu podies visitar tots els parcs nacionals, els de Yosemite, per exemple, podies visitar tot aquest parc nacionals amb una quota, i ara te cobren parc per parc. I una cosa que potser te costava $100, te n'acaba costant, si vols fer la ruta del parc natural dels Estats Units, que jo m'imagino que a qui li agradi l'excursionisme ha de ser un passeig preciós, t'acaba costant $600. Clar, és que no cap d'entendre aquestes mesures antituristes a un país que, si d'una cosa s'avanta, és
que
precisament
segurament
de rebre gent tot l'any perquè ets a visiti.
Segurament la Diana, el focus no està precisament en els turistes, sinó més en la gent que vol quedar, no? En la migració, en el final.
No, però això també, això també és una manera de controlar la població, el gruix de gent que entra, però és cert que el turisme, jo no sé fins a quin punt, no serà perjudicial, i qualcú des del govern Trump li dirà que aquestes mesures estan molt bé per fer una mica d'agitprop, però que després això repercutirà negativament contra l'economia del país. Ja veurem, t'ho imagina't que per anar-te'n a Disney World en la teva nina, haguessis d'emplenar tot aquest trull. Un moment determinat dius, escolta, me'n vaig a Euro Disney, que ho té més a prop, o si no, me'n vaig a el Disney de Tòquio i ja de passada anem a Japó.
Clar.
Que no és tan problemàtic.
No. I nosaltres que estem enmig poden triar, no? Anar cap a una banda o cap a un altre costat.
Per exemple.
Sí, en el final són traves, com tu dius, que per ventura no ha calculat en Trump o els seus assessors, i per ventura sí que afectaran, no?, l'economia, en els visitants, en els turistes, etcètera, etcètera. És una notícia curiosa i no sé si fins i tot qualificar-la d'una mica preocupant, no?, perquè en el final volen que estiguem completament controlats.
Mira, jo som una formiga dins el món, però és cert que jo aquest hivern havia d'anar a Nova York i no hi vaig anar per la peresada que me feia, tota la paperassa que ja te feien emplenar abans, i per el clima que s'està creant als Estats Units, que jo què sé, no m'agradaria ser de viatge i trobar-me una revolta civil de les que se munten d'un dia per l'altre i que te topi a llarg mig. No ho sé, a mi com a destinació de cada vegada me resulta manco atractiva. Tot i que vivim a un món global on tots podem, estic per dir-te que reconeixem més que res de la cinquena avinguda a lo millor que de Mosqueri, si m'apures.
I de, no es creï molts.
No, o de, jo què sé, o d'Ariany. Serien capaços de reconèixer un racó de Nova York i no un racó d'Ariany, si mos posessin imatge. En canvi, fa pereseta, ja com a país.
Bé, tu dius, som una formiga dins del món, però aquesta formiga, per exemple, ja ha decidit que, com a mínim, de moment no anirà
exactament
als Estats Units, i a lo millor anirà a Moscari, a veure les neules, que m'han dit que hi ha Maciato Gores, que fa unes neules meravelloses.
Mira, ara no m'agradaria fer geolocalització, però diumenge tinc un sopar a Moscari.
Ai, mira, m'encanta Moscari, sap que forma part de
sa uva.
De sa uva.
Sí, ho sé.
També pot passar per sa uva, te convidam a veure les neules.
És que passes obligatoriament,
sí,
per sa uva, per
si no
anar a Moscari. No, jo sempre per Sauva.
Sempre per Sauva. I doncs, aquí queda aquesta notícia curiosa, preocupant, que mos oferia en Xisco. Són les 11 i 13 minuts. Anem a més coses.
El dia. IB3 Ràdio.
Analitzem una decisió que ha generat debat al sector de l'oci i també entre els ciutadans.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce ropa que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta.
No, que en Xisco vol se tornar. Clar,
que
son
noche entera. Toda la noche entera. Tot i que... ara anem a sentar-nos. Ens referim a la suspensió temporal de les activitats musicals i recreatives a la plaça de Toros de Ciutat, després que l'Ajuntament constatés incompliments en matèria de seguretat i de renous. Una mesura que des d'Abone, la patronal del sector de l'oci i l'entreteniment, han valorat positivament. L'associació fa anys que denuncia la proliferació de locals que operen sense llicència o que excedeixen l'activitat permesa, especialment ara que som a les portes de les festes de Nadal i de Cap d'Any. I per això volem saludar en Valerio Petrillo, que és propietari del grup Palma Emotions i portaveu d'Abone, per analitzar aquesta situació i parlar de la competència deslleial que denuncien i explicar què reclamen a l'administració. Valerio, molt bon dia, com estàs?
Muy buen día, muchísimas gracias por la disponibilidad y por la oportunidad.
Encantado.
Gracias. Bueno, ya puedo contestar.
Sí, claro.
Hablando de la Plaza de Toros, básicamente lo que pensamos nosotros de Abone es que cuando el ayuntamiento tiene disponibilidad en actuar, sí que se pueden hacer cumplir normativas. Sabemos que hay precariedad en el número de agentes, que escuché se solucionará en el año que viene a través de la integración de 170 nuevos agentes de la policía local, pero seguramente lo que esperamos es que haya siempre esta voluntad de hacer cumplir la normativa.
Clar, perquè allò que vosaltres heu denunciat sobretot és aquells locals que proliferen, no? Molt de locals que operen sense sí. tenir llicència o que tenen llicència però s'excedeixen amb allò que fan.
Exactamente, exactamente. Bueno, básicamente nosotros para marcar, entre comillas, deben de estar más actuaciones y acciones. Seguramente lo que ocurrió en la Plaza de Toro da ejemplo de hacer cumplir la normativa.
Clar, perquè, Valerio, Abone assegura que fa anys, no?, que presenta denúncies alertant d'establiments que operen sense llicència o excedint l'activitat permesa. Quin és el volum aproximat de casos que heu detectat, no?, i que d'alguna manera no heu anat denunciant i que fins ara no heu pogut aconseguir que se mobilitzin?
Bueno, el volumen cada vez es mayor, especialmente en fiesta, en fechas como Navidades, verano, Halloween... seguramente hay que reforzar las acciones y en estas fechas, que son las más peligrosas, entre comillas, donde proliferan más eventos ilegales o donde hay exceso de licencia.
Mos fa por aquest exemple recent de tipus d'irregularitats que han denunciat, perquè entenguem també, no?, la magnitud d'aquest problema.
Yo creo que no hace falta ir a más a fondo, pero muchas actividades basta verlas en autobuses, por redes sociales, o sea, son se ven anunciados por los medios y son actividades que exceden su licencia. Y eso es un poco está a la luz del sol.
Clar, i què se pot fer ja més enllà de l'Ajuntament, voltos com a Abone? Què penseu que s'hauria de fer per evitar tot això?
Nosotros como Abone hemos hecho todo lo que nos han pedido las administraciones durante años. Hemos estado denunciando y, bueno, quizás posiblemente hay que cambiar estrategia. Seguramente un dado importante es la comunicación, o sea, estar siempre comunicado y trabajar en conjunto.
Clar, Valerio, no fa falta entrar o profunditzar, però clar, perquè la gent, els oients ho entenguin, no? Parlàveu de riscos en matèria de seguretat, control d'aforament o també insonorització. Quins perills concrets poden comportar permetre activitats sense aquestes garanties o amb aquests problemes?
Exactamente, aquí justamente tocamos un tema de seguridad. Pues, por ejemplo, que haya una desgracia. Así es cuando las administraciones tienen que actuar desgraciadamente, en el sentido que el peligro es no siendo un tipo de trabajo hecho profesionalmente y con respetando toda la normativa, hay posibilidades de una desgracia que no es cosa de poco.
Clar. I com afecta aquesta situació en els empresaris que s'hi compleixen en la normativa? Perquè de vegades parlam d'aquesta competència deslleial, però com vos afecta en els que sí que compleixen?
Esto es un tema delicado, es una época difícil y evidentemente los negocios se hacen aún menos rentables por todo el esfuerzo que se hace. La dificultad de mantener gastos, plantilla, permisos, que comprenden todo lo que es el esfuerzo de mantener un ocio de calidad. Evidentemente, montar una macro fiesta sin tener en cuenta muchos aspectos, partiendo, por ejemplo, del aspecto laboral o lo que son los permisos, la licencia, es otro mundo. Nosotros nos hemos afectado porque ya sabemos que los datos son un poco preocupantes y se hace, como he dicho, aún menos rentable todo el esfuerzo que hacemos.
I d'això, oci de qualitat, que és allò que demana Valerio Petrillo des de Abone, en representació d'Abone, voldríem dir, i que avui ens ha explicat perquè precisament han aconseguit, no?, que aquestes denúncies que s'han anat realitzant al llarg d'aquest temps s'hagin escoltat, no?, per part de l'Ajuntament de Palma. Valerio, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, sobretot aquesta campanya de Nadal, en què també hi haurà molta festa i molt de safareig, no?, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies i bones festes.
Moltíssimes gràcies per l'oportunitat.
Clar que sí, això és que vostre. Són les 11:20, fem una petita aturada i tot d'una tornada.
Les artèries del cor em va més decent. El meu enemic està dormint en un llit. El meu enemic al meu llit. El meu enemic està dormint al meu llit. És així. Som tot una llegenda, una història tremenda, com el Terence i l'Enric Major. Et puc odiar molt més, però no estimar-te més. Et puc odiar molt més, però no estimar-te més. Et puc odiar molt més, però digue'm com es fa per estimar una mica menys. Et puc odiar molt més. Mai no arribarem als 60, dius que no t'importa gens. El temps passa lent per vosaltres, per nosaltres va corrent. La pregunta és si tornaria a fer, clar que ho tornaria a fer. La resposta és que ho tornaria a fer, tu m'entens? Som l'Escot i la Zelda, som com una novel·la. Manodrama de piscina i alcohol. Però no estimar-te més. Et puc odiar molt més, però no estimar-te més. Et puc odiar molt més, però no estimar-te més. Et puc odiar molt més, però no estimar-te més.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Passen ja de les 11, seguim amb més coses, més protagonistes. Vos han de dir que fa enguany just una dècada d'un moviment que ha transformat la manera com parlam d'un tema universal, però moltes vegades silenciat, la mort. I avui nosaltres en volem parlar.
La vida y la muerte
bordada en la boca tenía merceditas la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro, se acabó el jaleo. Y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela.
Fa 10 anys que el Death Café va arribar a Mallorca, una iniciativa que ha consolidat espais de trobada per conversar sense tabús ni judicis ni prejudicis sobre el final de la vida, el dol i el sentit de viure. En aquest temps, centenars de persones han participat en aquests espais oberts i gratuïts que s'han celebrat a municipis de tota l'illa i també a centres sanitaris i educatius. Des de Binissalem fins a Ciutat, passant per hospitals, centres de salut i col·legis professionals, el moviment ha crescut, s'ha enfortit i ha generat comunitat. L'impulsora d'aquest projecte a Mallorca fou Glynis German, que el 2015 va sembrar una llavor que ha ajudat a normalitzar les converses sobre la mort i fomentar un major benestar emocional. I ja la poden saludar. Glynis, bon dia. Gràcies per ser nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
Encantat de saludar-te. I clar, parlant d'un tema com és de la mort, tu diries que encara mos fa por parlar-ne, de la mort en general? Sí.
En general, per supost que sí. En general, vivim com la mort no existeix. És que la veritat és que xerrar de la mort treure molt de confort i també alegria, perquè tots anem a morir, tots. No hi haurà ninguna excepció.
Amb això estic amb tu, però no sé si mos agrada pensar en aquest moment. Què te va impulsar a crear aquest Death Café aquí a Mallorca i quina necessitat social vares detectar quan vares posar en marxa aquest projecte?
Pues fa 10 anys, quan jo vaig començar a aprofundir més la meva comprensió sobre la mort i amb estudis i coses, vaig llegir un blog d'una sueca que viu a Londres i jo sóc una britànica que visc a Binissalem. I quan leig que hi ha té, tarta i conversacions sobre la mort, jo estava enamorada.
Puc fer una puntualització? Has dit que és una britànica que viu a Binissalem i hem d'afegir i que parla molt bé en català.
Bueno, no sé si és molt bé.
Sí,
els
ho fas molt bé.
Sempre me diuen, mama, calla-te.
No, ho fas molt bé.
Sí, gràcies. Però no he perdut unes coses britàniques, que és el té.
Això no s'ha de perdre.
Sí, i un Un Death Café és una reunió, una tertúlia, una trobada on es sirve el te o cafè i tarta o salat i conversam sobre sa mort. Però com tots som vius, és que ningú sap molt de sa mort. I la veritat és que xeram sobre la vida. I un Death Café, un cafè de la mort, és apreciar sa vida, és compartir preocupacions, és curiosiar-nos, és molt de coses. I la veritat és que cada persona que surt d'un Death Café surt canviat, surt més alegre, surt amb més herramientes. És que i cada Death Café és únic. I fa 10 anys que jo vaig començar perquè el tema sempre m'ha interessat. Jo tinc una sort de néixer a Jamaica d'una mare jamaicana, d'un pare galès, i a ca nostra la mort no era un tema tabú. A ca nostra, quan moria un amic, un familiar, meus pares no me protegien d'aquest tema. I perquè forma part de la vida. I cada dia morim un poquet més. I és més evident si tenim 90 anys. Però, clar, no és més evident si tenim 10 anys, 20 anys, 30 anys. Però cada dia morim un poquet més. I estar preparats en el sentit d'acceptar que aquest és el destino final, pues la veritat és que és molt millor.
Clar, clar, Glynis, tu ara parles d'aquest destino final, que a mi me sona com una d'aquestes pel·lícules de por, i clar, de vegades mores per veure una mica, a veure d'acceptar. Tu, què és allò que més t'ha sorprès de la acollida que ha tingut aquest projecte en les diferents trobades que has organitzat a pobles, hospitals, centres de salut i diversos espais per on heu passat?
Jo crec que sorpresa més gran és que en 10 anys xerrant de la mort amb gent o en 10 cafès o en la calle o en una coa de supermercat, la sorpresa més gran és que la gent vol xerrar. Vol poder xerrar amb gent que pareix que no té por de xerrar. Vale? Jo no vull morir. Jo sóc una dona joveneta de 63 anys i jo no vull morir avui, ni la setmana que ve ni l'any que ve. Però jo accepto que un dia moriré i jo vull morir bé. Com voy a morir bé? Viure bé. Abans.
A ser conscients, no?, d'alguna manera, sí, de com vivim, de com podem viure i de que també morirem. Clar, tu deies, pare jamaicà, mare britànica, sempre vareu parlar de la mort de manera oberta, però és vera que aquí, a les Balears, tenim una cultura que per ventura sempre mos ha costat més, no?, per ventura parlar de la mort, no?, de manera cultural. Però no sé si, ara ho deies, no?, hi ha gent que té necessitat. Penses que hi ha hagut canvis? Has percebut canvis en la manera de parlar de la mort a Mallorca des de 2015 fins avui?
Sí. Perquè, per exemple, si convides el doctor Benito, que és una gran referència, no només de ser oncòlogo jubilat i paliativista, però de ser una referència en la part espiritual. I si convides a un event a Dr. Benito, l'event està ple. Està ple de persones que vol escoltar a una persona amb molt de sabidoria. Els 10 cafès. Quan jo vaig començar, havia jo, Glynis, fent 10 cafè. Avui en dia, només solament a Mallorca, però a la península també, fins a les Illes Canàries. Hi ha 10 cafès tots els mesos de l'any. Uh-huh. Hi ha 10 cafès en hospitals, en centres de salut. I jo he vist de primera mà que la gent vol xerrar de coses més profundes. Vol tenir sentit de la feina que feim. Uh-huh. I també he vist que, bueno, en el 2020 jo vaig crear un festival de mort i hem celebrat 6 edicions del Festival Dando Vida a la Muerte. I és que jo veig, avui en dia hi ha més llibres sobre com es pot preparar per la mort, les coses com les decisions anticipades, i a coa d'espera a Palma per fer aquest document. És una bona notícia, perquè fa anys podies cridar i tenir una cita la setmana següent, però ja no, són meses d'espera. I és que jo he vist el canvi, és que ara, avui en dia, la gent xerra més de la mort. El món de funerals també està canviant. Jo faig funerals, jo faig cerimònia, i aquest món també està canviant. Poc a poc, com diu aquí a Mallorca.
Poc a poc, i bona lletra. A qualque moment, sí, o testimoni, o fins i tot una sessió que hagi marcat especialment aquesta trajectòria personal i comunitària d'aquest Death Café?
Com?
Qualque testimoni, o qualque sessió, o qualque moment especial que me'l vulguis compartir, que hagi marcat especialment aquests 10 anys, no?
Pues sí, jo he de... Jo, quan jo vaig deia a aquest poble a les muntanyes per fer el primer Death Café ahir en el 2016, hi havia un senyor que passava per el poble i coincida amb altra persona. On vas tu? Jo vaig a un Death Café. Què? I aquest senyor va venir i la seva vida va canviar. Aquest senyor ja no és, se va morir en el 2021, però sempre deia que gràcies al Death Café i a aquestes conversacions i a aquesta llibertat que ell podia analitzar el seu por, ell va morir amb un pau increïble. I perquè tenia, li va sortir una infermedat que ell no sabia que tenia anys després. Però anys de pràctica, de venir a tots els 10 cafès d'allà, ell sempre venia, i en el Covid, quan jo vaig transferir els 10 cafès a online, ell venia a tots els 10 cafès. I aquest, per jo, és un... És marca que regala el Death Café. Pau i llibertat.
Tu dius, ara que parlaves d'això de pau i llibertat, que és allò que celebrau en aquest Death Café, som en conversa amb Glynis German. Ella és una anglesa que viu a Binissalem.
Britànica.
Ai, britànica, perdona, ara com a xerrada típica. És una british que viu a Binissalem i que fa 10 anys va tenir la iniciativa de posar en marxa aquest Death Café, que són aquests cafès per parlar de la mort, que, com m'ho ha explicat ella, durant aquesta conversa és una manera de celebrar també la vida. I te volia demanar, Glynis, quines són les preguntes més freqüents que se fan durant un Death Café? Perquè, clar, hi deu venir gent per motivacions molt diverses, però també de vegades... Sí. Els éssers humans són bastant, molt semblant bastant. No sé si hi ha qualque pregunta que se repeteix trobada rere trobada.
Jo diria que la pregunta, per ser pregunta, sempre va ser com puc organitzar-me i què són els documents, o és millor tenir segur de funeral o pagar directament a una funerària. Però i aquestes són les preguntes, són pràctiques. Però en la majoria d'aquestes 10 cafès és l'oportunitat de que jo, Clinis, estic dins del meu ser per escoltar con l'escolta activa les altres persones en la reunió i aprendre, perquè a vegades no hi ha cap pregunta. És més com estic escoltant a una persona que m'està contant no sé què. És llibertat per jo i per tots que acudin a un descafé, perquè treure aquest pau que jo crec que el món tant ho necessita.
És a dir, que allò que sí. necessitem és que mos escoltin, no?
Sí,
i poder
sí.
compartir aquest tipus de converses que de vegades mos costa mantenir a sí. casa... i parlar de sa mort ha de deixar de ser un tabú i, Joana, gràcies a gent com Naglin i German, ho aconseguirem.
Sí. No, i a més és que és molt important, no?, que deixem de considerar sa mort, aquest tabú, o que tinguem aquest prejudici entorn a una cosa que és tan natural com sa vida mateixa, no?, com explicava ella
Exacte.
Mateixa. Sí. T'agraïm moltíssim que mos ho hagis explicat. Crec que mos apuntarem en Xisco i jo qualque Death Café d'aquests i vendrem a conversar amb tu i amb tota sa gent que vengui per conèixer també un poc com es viu, no?, en directe aquest moment de comunitat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
I
molt
fins
bé.
A una altra Death Café.
Fins una altra.
Adéu.
Y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial Lafuente por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y Rolls de contrabando. Y entre palma y palma Burro fue palmando. Entre cantares o soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Me desvela la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro, pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Dissabte, a les 2:30, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
En directe des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Elx.
Els mallorquinistes cercaran retrobar-se en la victòria contra un dels equips revelació de la categoria.
Viu amb nosaltres la prèvia amb tots els detalls i les seccions més divertides.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Però això no és tot. Des del Palau Municipal d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, Ribera Navarra.
Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
44 minuts, recta final del programa d'avui. Volem pegar un repàs abans d'acabar les portades de les revistes del COP. Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino invita a vivir un verano sin fin. Corazón, ay, 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 corazón, mi corazón latino.
No pararem de corazón latino i de corazón internacional, de tot tipus de cuore, gràcies a aquesta ambientació d'en David Bisbal. I arrencam a la revista Hola, amb Anna Boyer, a la portada que ha de tornar a sa mare.
Hoy familia feliz, familia feliz. Tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claro los toros y el gol cuando es de fili el televisor. Por eso España repite y así.
Clar, la notícia no és que serà mare, perquè no ho serà per
serà
primera
mare
vegada.
Serà per quarta vegada.
Per quarta vegada, eh? Quatre fills.
Quatre fills. Anna Boyer i Fernando Verdasco que... han anunciat que amplien família i que no ha estat un rebot, com vaig ser jo a casa meva, sinó que ha estat un niño molt cercat. M'ha agradat perquè ho especifiquen molt en el titular. Ha sido un niño muy deseado.
Jo t'anava a demanar si creus que cercen que arribi sa nina, perquè crec que tenen tres infants que són nins,
exacte,
no? I allò típic, no, que també volen...
Tot tenistes. Veurem si aquesta serà sa nina. Diuen que comparten una entrevista llena d'il·lusió, ja me diràs, però ben enhorabona a tots dos. Són unes fotos que, si t'agrada saber com viuen els famosos, consultar la revista Hola aquesta setmana pot ser interessant. I també li han donat tota la portada a Anna Boyer, recorden, filla d'Isabel Preisler, una de les grans muses de la revista Hola. I en finestra petita tenim en el motociclista Fernando Alonso, en la seva dona, na Melissa Jiménez, que és periodista, que també anuncien que esperen el primer fill plegats.
En comú, perquè ella crec que també en té tres.
Sí, però crec que amb en Fernando...
No, amb en Fernando cap. És el primer. Fernando.
Sí, per tant, ha estat una portada, sa d'Ola, que és gairebé com una fa de baptisme, si m'apures.
Ara me demanen si has dit motociclista.
No ho és?
No.
És de cotxos.
És de cotxos.
Ah, i de automobilista.
Exacte.
Ja està.
Un corredor de cotxos, corredor de carreres.
És que mira, hagués hagut de dir esportista i a volar, però m'he volgut especificar i mort en l'Inda.
Però en Fernando Verdasco sí que és tenista.
Exacte, això sí. Aquí arriba el...
Però bé, en Fernando Alonso, de Fórmula 1,
molt bé,
no? De
ara, 1. Ara aquí supos que en Bernat Nadal guardarà aquest tallet, que serà meravellós. Tots mos equivoquem. Vinga, idò, canviant de portada a temes que control més, com per exemple na Alejandra Rubio, sa filla de na Terelu, que li han donat sa portada aquesta setmana de setmana. I sona per així perquè en Carlo Petit, es fica temps, en Carlo Constancia, ha fet un anyet i, segons diuen a la revista Semana, Alejandra Rubio se encuentra en el centro de una auténtica guerra familiar mientras celebra el cumpleaños de su hijo. Clar, el problema és que cap de les dues padrines, ni na Mar Flores ni na Terelu Campos, han anat a la festa d'aniversari del seu
net.
A vegades passa. En el cas de na Mar Flores, perquè recordem, acaba de publicar, no, ja t'ha publicat fa un parell de mesos, les seves memòries, Mare en calma, on no parlava molt bé d'en Carlo Constancia, pare, i sabeu que en Carlo Constancia, fi, doncs, ara mateix no estan passant per un moment ideal en sa mare.
Quin trull.
A vegades aquestes coses passen, estimada. Quan tu em comptes la seva veritat, de vegades els teus fills no estan d'acord amb tu, tot i que jo crec que la veritat només té un camí. I en aquest cas, jo aquí me crec és en Mar Flores. Jo també tinc una altra teoria, que evidentment les pradines no han anat plegades en aquest aniversari...
Perquè no se poden veure.
No. Perquè les dues, a una portada, el dia que batien en el nin...
És més sucosa.
Valdrà més euros.
Valdrà més euros.
Evidentment, jo això és el que estan esperant.
Si el batien, per ventura, en Alejandra no va de batiar. Tu creus que sí?
Alejandra és neta d'Anna Maria Teresa Campos i si una cosa tenen és que són creients, sinó de que
cosa...
han d'estar a sa balconada del carrer Larios de Màlaga tot el dia per Setmana Santa en sa processó del Cautivo.
Anava a dir una cosa i no penseu que sóc una antiga, però clar, que si ja ha fet un any que volen batiar en fer sa primera comunió, on s'ha edat de fer sa primera comunió.
És que això...
Bé, no ho sé, solen ser petits, no? Solen ser bastant nadons. Quan les batien? Jo no sé, jo no he batiat la meva filla, però...
Pensa que son pare va tenir problemes en la justícia, va estar a la presó, va sortir amb una pulsera d'aquestes de geolocalització, vulguis que no, no sé si era el moment ideal per batiar ningú. No.
Ara ja sí,
supos que... Oh, no, ja veurem. També una notícia que m'ha deixat a tot cor presos. Fedra Lorente, la bombi de Sun 2-3, que fa un parell de mesos se va quedar vídua i va tenir... ha tingut un problema econòmic fort perquè se n'ha temut que varen estafant el seu homo i ara ha de vendre totes les pertinences del seu homo, que era germà d'en Júnior, que també era músic, que ha anat, va venent poc a poc tot allò que té, perquè diu que fins i tot ha hagut de recórrer a Càritas per tirar cap endavant. És a dir, un drama de primera magnitud en aquest sentit. I també a la revista Semana, en Finesa Petita, dues nissagues que se retroben...
És que t'anava a demanar, és aquesta nissaga concreta?
Són dues.
Bé, sí. Conto Huerta.
Que serien demana. A Gloria Camila, sa filla de Rocío Jurado, sí, i en Manuel Cortés, es fi d'en Chiquetete, cosí d'en Isabel Pantoja.
És de quien, Manuel?
Que s'ha vist junts disfrutando juntos de la noche madrileña. I, segons la revista, una aparició que darà mucho que hablar, donant a entendre que en Gloria K i en Manuel podrien ser més que amics.
Més que coneguts.
Per tant, veurem a menys si aquests dos acaben passant el Nadal plegats
I menjant
torró de neula.
Menjant torró. Bé, la revista 10 Minutos és igual que la de la revista de Setmana, però du en Finestra Petita un dels temes del moment, la nova parella d'una altra famosa, Namelia Bono. Us sona no, per allò. Sí.
Ara t'ho diré. T'ha dit que la portada de la revista 10 Minutos és la mateixa que el cada clònica de la revista Semana, li dediquen a Alejandra Rubio. Qualque dia m'haurien d'explicar l'interès que tenim per aquesta nina. Perquè és que...
Venen,
jo més enllà de,
els campos venen.
Ja, però jo més enllà de qui és neta, és que m'interessa zero allò que fa i m'interessa zero com se pentina. Les dues coses. És a dir, ho fiquem en una cotelera...
No t'agrada, no? Que vagi
no
tan
me pot suscitar manco interès. És que trob que... qualcú en s'adobaré que té ella i en s'adobaré que s'hagués estat que duguis aquesta estètica com a sortida d'una rave, d'un polígon de mala mort, de Chiclana, a mi com que me sorprèn, no ho sé, però que ja, però si ella és feliç, jo encara més.
Exacte.
No ho criticaré. En Amelia Bono, que ara surt en el seu entrenador.
A veure, no? Finalment és el seu
entrenador. Lot. Ho dic perquè jo l'altre dia estava mirant un parell de vídeos d'anar a abrafar, companya, periodista del Cuore, que ella estava com obsessionada amb aquest tema, i sí.
Sí, perquè també deia, és el mateix cançó
sí,
que va anar a córrer la marató
no
de Nova York?
Sí, però és el mateix, és el seu entrenador, i ara no... sembla que estan encantats i estan enamoradíssims. I sona en Pitingo perquè... ell s'ha avançat a les crítiques i ha penjat una foto en blanc i negre en aquesta seva parella d'ara, que l'ha coneguda fa un parell de mesos després d'haver estat casat durant 17 anys en qui era la seva parella i sa mare de seu fill. Doncs ell ha penjat una foto i ara en Pitingo també el tenim enamoradíssim. I n'Alexia Rivas, que per qui li interessi, et salota que va sortir mitja nua darrere en Merlos,
sí,
aquell periodista durant la pandèmia,
exactament,
en directe, i va sortir ella, crec que en tanga, mentre li servia esberenar.
Mitjacotada.
Exacte, mentre aquest Alfonso Merlos teòricament estava encara enamorat d'en Marta, la primera expulsada López. De Gran Hermano 2.
Marta López, sí.
És que mira... quina tapuerca he hagut de fer per explicar qui era n'Alexia Rivas. Però tot i així, en aquest programa, evidentment, poden llegir El arcipreste de Ita i El libro de buen amor i parlar de Marta López, encara que jo no sàpiga que en Alfonso és corredor de cotxes. No passa res. Però bé, darrera portada d'avui, a la revista Lectures... En
Alfonso!
No.
En Fernando Alonso. No. Ho he volgut arreglar.
Clar, i encara pitjorar. És que jo estic donant material a les totes en aquesta ràdio. No debades. 12.000 oients estan pendents, podria dir, d'aquestes pífies. Una abraçada a tots els 12.000 oients. Els 12.000 oients, a tots i cadascun que mos escolten els dematins aquí al dia. Darrera portada d'avui.
I atento'l també, que tu ets.
Atento'l, 10.000 cap vespres, esportes en joc cap de setmana 16.000, és a dir... Bé, una salutació a tot Balears.
Exacte, a tothom.
I així ja ens sortim abans. Darrera portada d'avui, Lectures, en Alba Carrillo, de protagonista, en Bernat Nadal, m'ho ha salvat, escoll, i m'ho ha portat a Maroon 5, Life, que era la cançó que havien triat. Nalba Carrillo diu en la revista Se Sincera en una entrevista en què repassa el 2025. El titular a mi m'ha deixat un poc tocat perquè diu me tomaron por loca, però jo estava rota, fent referència a totes les vegades que l'han criticat. Diu, esta es mi mejor versión, estoy muy feliz en mí, me siento muy poderosa y disfrutona. Aquestes de les teves.
A mi em fa gràcia en Alba Carrillo.
Jo l'he fet molt divertida.
Sí, és divertidíssima. A més, té, és molt viva, ben sí, que dit tu, riu-te amb ella.
I filòloga.
Res de rossa i
amb
res
ella,
de tonta.
Perdona, amb ella podríem comentar sobre les completes de García Lorca.
Exacte. Sí, no sé, un parell de carreres sí. I n'estudia una altra.
Bueno, filologia, entre d'altres.
No, no sé si periodista.
T'imagines poder anar en Alba Carrillo a un sopar i parlar de Doña Rosita la soltera? Seria meravellós. Diu que m'ha agradat una cosa, que diu que ella per Cap d'Any fa molt de rituals i diu que fa ritual del sorbete con frutos rojos para el amor. I ara m'acaba de... M'acaba de desbloquejar una necessitat i és que jo, perquè la mossa mantingui i tiri cap endavant, crec que hauré de menjar...
sorbet
de fruits vermells aquest Nadal.
Ah, no, perquè t'ha dit que ella no li ha anat massa bé, de moment.
No li ha anat molt bé. Crec que el nostre company d'esports ara s'aporta, no saps si entrarà o no, perquè som en mi d'aquest safratxet, però dir-te que...
És que ell vol evitar que li facin preguntes del cor.
Evidentment. Isabel Pantoja tindrà sèrie a Netflix, està negociant una morterada per fer una docusèrie i després una ficció, i llavors un tema que podrem comentar amb en Miqui Tous és que en Blanca Romero i en Quique Sánchez Flores, es nebot de Nora Flores i ets futbolista i ara entrenador, són parella, perquè se t'ha vist encantats i compartint passejades i confidències.
No se salvarà en Miqui Tous de que li facin qualque pregunta
Miqui Tous,
del
un home, un home que si volgués hagués estat bon bé,
ja ho hem dit
però va decidir
vegada.
Ser periodista. Exacte. I ara li demanarem per en Quique Sánchez Flores.
I li demanarem per si coneix, que no sé si el coneix, en Alfonso, el motociclista. Quina pregunta vols contestar primer?
Quique Sánchez Flores, no? Ho
diré, Joana Marota, ets mala persona.
No.
Jo dic aquí en aquest micròfon, no me'n amaig.
Vinga, per Quique Sánchez Flores.
És un bon entrenador, va ser un bon futbolista, el que no sé qui és en Blanca Romero.
A veure, aquí ja no m'ho falla.
Blanca Romero, la triu que sortia física
o química.
Sí, cert.
Sabia que ho coneixeries.
Una bona parella, no?
I coneixes en Alfonso, el motociclista?
Aquest sí que no.
Val, i de res. Fem-nos una mica d'avançament dels continguts dels postres.
I doncs mira, tindrem en Martin Valien, el central del Mallorca, que segur que també el coneixeu, el futbolista del conjunt vermell, que atendrà els micròfons d'IV3 Ràdio des de Som Biloni, l'entrevistarem, parlarem del partit important contra l'Elx. També escoltarem Alfonso Díaz, director de negocis del club, que ha parlat de la situació complicada que viu el Mallorca aquesta temporada. També xerrarem de la UD Eivissa. Es troba en posicions de descens. Ho analitzarem amb el nostre company Toni Torres i a segona federació, aquest diumenge tenim derbi, Porreres-Andratx, en directe per IV3 Ràdio, també per IV3 Televisió. Entrevistarem el tècnic del Porrera, Jaume Mut, i també el futbolista de l'Andrat, Xavi Bausà. I acabarem amb bàsquet, en l'Azul Marino. Parlarem amb el seu entrenador, Alberto Antuña, perquè el conjunt mallorquí és líder intractable de la Lliga Challenge i aquesta cap de setmana cercarà aconseguir la 12a victòria en 12 partits.
Gràcies, Miqui. Sobretot per la paciència. No, vols escoltar-me a la una. I repassam ràpidament també els continguts del dia en les seves edicions insulars. Saludant primer de tot, en primer lloc, a Clara i Mamides de Menorca. Bon dia.
Bon dia. Avui parlarem amb Esbal Ladamont, Héctor Pons i també és conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local, Simón Gornés, de les properes passes que cal fer per d'arreglar barrandes d'espreniment de divendres passat en el penya-segat d'Esport de Mont. Ens visitaran també l'estudi el professor i escriptor menorquí Anselm Barber, qui ens presentarà la seva primera novel·la, Profetes de Silencis. Ens acompanyarà també en Julio Gusano, pare d'en Quim, un fiat menorquí que pateix una malaltia ultra rara i que estan cercant amb diferents iniciatives doblers per tal d'ajudar en un estudi que s'està realitzant a Sevilla, una malaltia ultra rara que només hi ha dos casos a tot Espanya, una a Menorca i un altre fiet a Sevilla. Tot això és el que tenim preparat el dia a Menorca.
I de moltes gràcies, Clara Pitius, a Eivissa i Formentera. També volen conèixer quins són els continguts que té preparat ja. Anna Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Joana. I d'on altres, avui tenim el debat mensual del Consell de Eivissa, de debat polític del Consell d'Eivissa amb representants dels partits que conformen la màxima institució de govern de l'illa d'Eivissa, i després entrevistarem-ne Maria Fajarnés, la consellera de Promoció Econòmica. Amb ella parlarem de com s'han de tramitar les ajudes precisament del Consell d'Eivissa a tots els afectats, particulars i empreses, després de les intenses pluges que va haver-hi aquí a Eivissa a finals de setembre i mitjans d'octubre. Així que aquest és el nostre menú d'avui.
Molt bé, moltes gràcies, Laura. I el dia a Mallorca, Jaume Noguera, bon dia.
Mira, parlarem d'avui vaques que se'n cuidaran de desbrossar la finca de Galatzó, gràcies a l'Ajuntament de Calvià. També de comerços emblemàtics de la capital. Vorem en Rebossó i en Andreu Quinyelles, que són per Sèrbia i Bòsnia. I un robot que a Son Espases te convida a donar sang.
T'apareix. Bon contingut. Sí. I sap que sona de fons, Jaume Noguera?
Molt clar. Els meus amics,
saps, no? Els teus amics, perquè són amics teus. Sí, sí, sí. Ossi Far, perquè avui acabam amb música d'Ossi Far, perquè acaben d'anunciar o acaben de saber que dia 3 de juliol actuaran a Son Fusteret. Estic contentíssima, perquè jo no vaig poder anar a Inca i sí, aniré a Son Fusteret a veure'n
dos. Sí, 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 jo segurament també.
I doncs res, amb ells acabam aquest programa d'avui. Vos esperant demà. Vos deixam ara amb les edicions insulars del dia. Fins demà, que vagi bé. Adéu.